Vinga, anem parlant dels esports, de l'actualitat esportiva i de la relació de resultats que hi ha hagut en el cap de setmana i també, i començarem amb això, Joan López, molt bon dia.
Bon dia, Àlex.
Amb els convidats que tindràs avui a 2:45 de la tarda a Andorra Televisió amb el Dia E.
Comencem parlant dels convidats perquè avui tornem a tenir Dream Team, al plató d'Andorra Televisió. Obrirem el programa Mirineu Esteve, que fa una setmana dèiem que havia fet història amb un 21è lloc a la Copa del Món d'Esquí de Fons a Lillehammer i que aquest cap de setmana encara ha superat, ha pujat més al llistó, ha estat 19è, també a Noruega, a Vitostolen, en una prova de 30 km lliures i per tant l'Irineu Esteve que ha començat la temporada fortíssim i que avui ens visita al Dia E, on també tindrem a Santi López, cap de pista a les finals de la Copa del Món de Gran Valira, que avui ja doncs posen el marcador amb 90 dies. 90 dies perquè arriben aquestes finals. Santi López avui ens parlarà de la seva responsabilitat en aquestes finals com a cap de pista.
És una responsabilitat molt important perquè sí, té gent per sobre, però en un moment donat, quan estigui la prova allà feta, ha de ser una persona amb una capacitat de reacció
absolutament
enorme.
Sí, sí, són Santi López i David Fillet els dos responsables com a caps de pista. I a la segona part del programa doncs també ens visita, és un plaer, i també doncs aprofitarem per intentar donar-li ànims a Cristian Espanya, el pilot de GasGas, que ara fa uns dies ens anunciava que no podrà participar al Rally Dakar per culpa d'aquesta lesió a la mà, no s'ha pogut recuperar a temps, i avui, doncs, com diem, ens ho explicarà a la segona part del programa.
Doncs no tindrem protagonista de bàsquet, per què? Perquè a les 3 marxa el Morabanc Andorra cap a Alemanya, cap a Ulm concretament, per jugar demà, horari poc habitual, però horari que tocarà jugar, 6:45 de la tarda en directe per Ràdio Nacional i Andorra Difusió, contra l'últim classificat del grup, un equip que ha guanyat 3 partits dels 8 jugats. Recordin que el Morabanc Andorra està justament a la inversa, 5 victòries, 3 derrotes, segon classificat en solitari només per darrere del Mònaco. Mònaco que ja està classificat i que serà l'últim rival que vindrà aquí la setmana vinent, un partit que seria molt necessari que l'Andorra oferís una molt bona imatge després de la desfeta dels últims 17 minuts a València, Joan.
Sí, pot ser d'aquells partits, no sé si utilitzar la paraula aquella balsàmic, però en tot cas demà el Morabanc Andorra va a certificar el pas al top 16, li queden 2 partits per acabar la primera fase i ho té pràcticament a la butxaca, tant que demà passarà al top 16 si guanya Alemanya, si perd de menys de 8 punts o si perd i perden també o bé l'Estrella Roja o bé el Galatasaray. Per tant, ho té tot a favor per certificar el pas al top 16 demà, abans de la darrera jornada, que serà, com dius, aquí al Poliesportiu, contra el líder i únic equip de fins ara classificat del grup, que és el Mònaco.
Jo crec que ells encara tenen alguna opció,
sí,
perquè han de guanyar els 2 partits i, a
exactament,
més, el millor per una diferència determinada.
Compte, exactament, perquè el Ratiofarm encara s'està jugant la classificació i, a més, els 3 partits que ara comentaves que ha guanyat han estat a la seva pista. Per tant, és un equip que a la seva pista és molt perillós, li va guanyar el Galatasaray a la pròrroga, a la primera jornada, és un equip que s'ha de tenir molt en compte.
Hi ha 9 dels 16 participants en el top 16 que ja estan. Pel que fa al grup de l'Andorra, només està classificat el Mònaco, era el grup on hi ha més igualtat. En el grup 2 hi ha el Lokomotiv Kuban, l'Alba de Berlín i el Chedevita Zagreb. En el grup C, el València i l'Asvel Villeurbanne. I en el grup D, Unicaixa, Unix Kazan i el Fraport Skylanders Frankfurt. Per tant, queden encara 7 places a determinar i esperem que una sigui del Morabanc Andorra. Si no vaig equivocat, Joan, és important la classificació perquè, de cara a la confecció de grups vinent, no és eliminatori directe encara hi ha fase de grups. Llavors, el que quedi primer li tocarà amb un segon, amb un tercer i amb un quart, que mai podran ser els que tenien el seu grup. Per tant, de cada segon, saps que tindràs un tercer i un quart. Hi haurà un primer de grup. Vull dir que és important no només classificar-se, sinó classificar-se quan més a dalt millor.
Sí, la veritat és que classificar-se al top 16 ja serà un pas endavant respecte del que s'havia aconseguit la temporada passada, i és tot un repte, mantenir-se en competició europea i continuar fent-ho bé a la Lliga Espanyola.
És un territori que no hem explorat nosaltres encara.
No.
Perquè nosaltres, normalment, quan hi havia el canvi d'any, ens concentràvem estrictament en la Lliga. I l'any passat
li va anar molt bé al Morabanc centrar-se només en la Lliga.
No sé si era aquesta l'única raó, però que això va influir seguríssim en tenir un final de primera volta i sobretot tota la segona espectacular, vull dir.
Ara que m'estàs repassant també, perquè d'aquí a pocs dies arriben els resums de l'any, que també doncs tindrem l'oportunitat de preparar per aquesta casa, tant per Andorra Televisió com per Ràdio Nacional, i repassant la trajectòria d'aquest 2018, doncs veiem que el Morabanc Andorra una vegada ja va quedar eliminat de l'Eurocup, va agafar una ratxa de 7 victòries consecutives que va començar el mes de gener. Va pràcticament coincidir, es va centrar només en una competició, i recordem com va acabar la temporada, amb aquell sisè històric lloc a la Lliga regular, els play-offs contra el Barça, li va anar molt bé, i com dius, és un territori inexplorat, continuar el repte de continuar fent-ho bé amb dues competicions a la vegada.
Comentàvem el dissabte, durant la transmissió amb l'Òscar Merino, precisament això, no? La incògnita que s'obria pel davant, és molt probable que el Morabanc Andorra aconsegueixi, i fins i tot
fet,
aconsegueixi demà aquesta classificació ja matemàtica, però clar, s'obre una incògnita sobre la regularitat d'un equip que s'ha mostrat del tot menys regular, i el millor exemple va ser aquest dissabte. Un partit a la pista del València, recordem, fa dues temporades campió de Lliga amb Pedro Martínez, ara amb Jaume Ponsarnau a la banqueta, per cert, Jaume Ponsarnau que era l'opció número 1, recordem-ho, aquí, i quan millor ho estava fent el Morabanc, que va fer una primera part doncs, prou seriosa i prou sòlida, i quan millor ho estava fent, portaven 3 minuts del tercer quart, 11 amunt, 41-52, si no vaig equivocar.
40-51.
40-51, exactament. Doncs resulta que enganxa un parcial de 22-2 i que fins al final del partit va ser de 51-21. O sigui, van passar de més 11 a menys 19.
Van marxar del partit a la segona part.
Per quina raó? I no t'ho sé dir. Fosa de plom general, però en atac, en defensa, en qualsevol de les accions del joc, l'equip va desaparèixer de la pista.
Sí, són 23 minuts molt bons, i aquesta diferència de 11 punts a l'inici de la segona part, que doncs, donava moltes esperances de que es podia treure un resultat positiu amb una pista molt complicada i contra un rival com el València Bàsquet, que també estava, després d'un començament complicat de Lliga, doncs, es jugava moltes coses. Estava com el Morabanc amb 5 victòries, 5 derrotes, també es juga la classificació per a la Copa, i evidentment era complicat, però s'havia començat també el partit i competint també, que després no t'expliques què passa en aquests 17 minuts que l'equip encaixa, com dius, aquest parcial de 51-21, inexplicable. El València sí que va posar una marxa més en defensa, transicions ràpides, va anar molt bé també en el tir exterior, Will Thomas va ser dominador, va ser màxim anotador del partit i no va fallar cap llançament. Són un cúmul de situacions, però no t'expliques com el Morabanc ha deixat de competir quan havia començat també el partit.
Sí, a més, és que va variar fins i tot la manera de jugar, d'un joc col·lectiu amb bones accions individuals, però molt treballades, amb circulació de pilota i tal, la gent, no sé, Ivonne Navarro va dir, dona la sensació, potser primera lectura així ràpida, de ens han cregut que ja havien guanyat, hem baixat els braços perquè semblava que ja estava, no, que no estava, que quedaven 17 minuts, que es va veure claríssimament, no? El Morabanc ha passat d'estar 8è classificat, està desè, de tota manera està empatat, no, perdó, està desè encapçalant un minigrup de dos equips amb el Montaquit Fuenlabrada, amb qui s'ha empatat i s'està a una victòria del cinquè lloc, vull dir que no s'està tan malament, però clar, això diu la vàlua que hagués tingut la victòria.
Sí, queden 6 partits, ara tots mirem, comencem a mirar ja la classificació per a la Copa del Rei, queden 6 jornades i el calendari és molt favorable, perquè la gran part dels equips que ens queden, crec que tots estan per darrere la classificació, començant pel proper rival.
Mira, vam fer amb l'Òscar Merino una mena de pitoniso pito, de bruja Lola.
Però això ja saps que no funciona. Si mirem la classificació seríem optimistes, però
tal i com està d'igualat, a mi em dóna la sensació que si no es guanyen els 4 següents partits, que són, atenció, aquí amb el Del Teco, QE, per cert, visita a Breogán, aquí contra, i estic dient per aquest ordre, aquí contra Movistar Estudiantes, que està a la part baixa de la classificació, i visita la pista de l'Obradoiro, jo crec que si no es guanyen aquests 4 partits, jo crec que perdem l'opció d'estar. Sobretot per què? Perquè és que està superigualat. Superigualat.
Clar. El que hem fet és, no perdem distància respecte dels equips que estan per davant, però els equips que tenien per darrere, doncs també hi ha equips que estan a una sola...
Del 5è al 14è hi ha 2 partits de diferència.
Clar.
Del 5è al 14è. O sigui, d'estar fins i tot a tenir una teòrica posició de privilegi en el playoff, està lluitant per no baixar.
Tot s'ha agrupat molt més. Tot s'ha agrupat molt més. Clar. Ara tots són rivals directes.
I tant.
El que sí que dius és que ara, i això són 2 partits propicis per intentar doncs, agafar una altra vegada impuls als dos propis rivals. Són 2 partits que s'han de guanyar sí o sí. Aquí a casa contra el Del Teco Guipúzcoa, però compte, perquè són jugadors doncs, veterans i tot i que siguin els QES, vindrà bé que Burjanatge, que també espero que rebi...
Va fer un partidàs, sí. Ahir que el vaig veure, va fer un partidàs espectacular.
Espero que doncs, tingui una bona rebuda després d'un any molt molt amarg per ell, en el que recordem no va jugar cap partit, no es va recuperar de la lesió i després doncs, va sortir per la porta del darrere del club, i esperem que tingui una bona rebuda de l'afició sí, becaburjana. Són dos partits que s'han de guanyar, el del Teco i el del Breogán, i que a veure si tornen a donar-nos impuls en aquestes sis finals que li queden a l'equip d'Ivo Navarro per jugar a la Copa.
I tant que sí. Recordem, però, la cita amb aquest partit, com dèiem, de Lliga no arribarà fins dissabte, concretament a partir de dos quarts de nou del vespre al Poliesportiu, però abans, demà, dos quarts de set de la tarda, Ràdio Nacional i Andorra Difusió en directe, aquest partit entre el Ratiopharm Ulm alemany, penúltima jornada de la fase de grups primera de l'Eurocup. Joan, més coses.
Doncs podem parlar també, en aquest cas, mira, sense deixar el Morabanc, no hi ha hagut partit del B, que descansava com altres equips en aquest llarg pont. Exactament. Però sí que hi havia doncs, la presència del Morabanc a la minicopa, que s'ha jugat també a València. S'han perdut els tres partits que s'han disputat, d'ells contra un dels equips que s'han classificat com el Tenerife, però en qualsevol cas també doncs, ens fem ressò d'aquesta participació de la base, tot i que, com diem, no es va poder doncs, guanyar cap partit amb l'equip de Cristian Vegas. El Futbol Club Andorra jugava a casa el partit que tenia ajornat contra el Mollerussa, un equip que, déu-n'hi-do, porta 56 partits amb el de dissabte sense perdre, el Mollerussa, el futbol català, una dada doncs, també espectacular. Sí, i la pena és que el Futbol Club Andorra va tenir el partit, si no per guanyar, com a mínim per puntuar, per sumar un punt. Al descans arribava amb empat a 0, al primer minut de la segona part, una sessió enrere, acaba en regal per un jugador del Mollerussa que avança el seu equip, pica molta pedra el Futbol Club Andorra, empat al 83 amb un golaç d'un dels jugadors que han arribat ara aquesta darrera setmana, Rubén Bové, un jugador mallorquí que havia fet la seva trajectòria esportiva al futbol anglès i americà, i sembla que el partit acabarà amb empat a 1, però en el temps s'ha afegit una falta en camp propi, una falta a favor del Futbol Club Andorra. Una mala decisió, pilota perduda i l'aprofita un jugador del Mollerussa per fer l'1-2. Ens vam quedar doncs, amb allò, no? Que et dius...
Un pam d'anes.
Exactament. Una llàstima per al Futbol Club Andorra, que també veu acabada una ratxa de 7 partits consecutius sense perdre.
Que no era mala ratxa, tampoc.
Sí, boníssima. Onzens a la classificació, a més tenia moltes baixes, un equip molt jove. Va ser una llàstima per tot el que va envoltar el partit que acabés amb una derrota. A la Lliga Multisegur tenim més igualtat que mai, perquè ja... Fins a 6 equips, els 6 primers separats només de 3 punts. Repassem els resultats en el clàssic del futbol nacional. El Santa Coloma, el Baix Banc Santa Coloma i la UES Sant Julià van empatar sense gols. A la resta de marcadors, victòria del Lusitans 1-3 contra l'Ordino, per la mínima de l'Inter d'Escaldes contra la UES Santa Coloma, i 3-0 va guanyar l'Engordany a l'Encamp. I com dèiem, la classificació més ajustada que mai, líder el Sant Julià, 21 punts, únic equip que encara no ha perdut cap partit. Per darrere s'ha posat ja segona el Vallbanc Santa Coloma amb 19 punts, empatat amb l'Engordany i l'Inter d'Escaldes, i cinquè Lusitans amb 18 punts. Per tant, igualtat màxima. Per darrere, més despenjat, la UE Santa Coloma amb 12 punts, l'Ordino amb 11 i tanca la classificació l'Encamp amb un sol punt. Hi ha hagut també la primera prova de la Copa d'Andorra d'esquí de muntanya. La cronoescalada nocturna del Pas de la Casa és la prova que sempre obre la competició, el calendari, i ens va deixar com a vencedors en la categoria absoluta al mallorquí Pere Rullan i a l'andorrana Sophie Dijotuar. Bona actuació de Ferran Teixidó, que anunciava fa uns mesos que deixava l'alta competició de les curses de muntanya, i ara també l'esquí de muntanya, i tot i que no sigui la seva especialitat, va ser quart.
Que bo, ja està.
I va acabar per davant de molts corredors de l'equip nacional. Espectacular, Ferran Teixidó, incombustible. Destaquem el seu resultat també, el de l'Andrea Sinfreu, que va ser la primera en la categoria júnior. Hi ha hagut més cites també del cap de setmana. En hoquei patins, derrota el divendres de l'Andorra Hoquei Club contra el Montbui, 4-6, i una llàstima també perquè venien de guanyar dos partits consecutius, els de Roger Corral, havien guanyat fins i tot a la pista del líder, i van veure també doncs, aturada aquesta bona ratxa en un partit que es va decidir en el darrer minut de partit. També hi ha hagut en aquest cas karate, en aquest cas a casa nostra, amb el trofeu de Nadal que organitza la Federació Andorrana, una bona participació, 70 participants. Nahuel Carabanya ha disputat l'europeu sub-20 de cross a Tilburg, a Holanda. No va poder superar el resultat de la temporada passada, va acabar 52è, havia estat 43è l'any passat, però amb un circuit més complicat també i amb condicions per la pluja doncs també més complicades per agafar un bon ritme. 52è Nahuel Carabanya en aquest europeu sub-20 de cross, està preparant també la temporada a l'aire lliure, l'atleta andorrà. I deixem pel final, mira, em deixava també el resultat del BPC, un dels equips que jugaven fora i que ha començat...
I emoció fins
sí,
al final,
Sí, 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 18-19, primer partit de la segona volta, estan jugant millor fora de casa que no a l'Estadi Nacional, els de Jonathan Garcia i David Kirikashvili, que connecten amb la part de dalt de la classificació, són quarts i tenen el segon lloc també doncs, molt a prop. El proper partit jugarà aquí a casa contra l'Esat el dissabte. I deixàvem pel final, també podríem encara fer-nos ressò de la victòria de l'Encamp. Encara que el partit es va jugar dijous, era un partit avançat del cap de setmana contra l'Olot, el complex esportiu, victòria per 3-16-1 contra l'Olot, que manté líders els de José García. I deixàvem pel final, Àlex, la neu, en aquest cas amb un nom propi que podria haver començat perfectament doncs, el que dèiem, no? aquest bloc, aquest resum, el de l'Irineu Esteve, ho dèiem abans, avui ens visitarà el dia E i va fer, sí, va tornar a fer història a Veitostolen amb aquest 19è lloc a la prova de 30 quilòmetres lliures, que ens va fer vibrar, eh? Un esquiador que està aconseguint doncs, en una setmana 21è a Lillehammer, 19è a Veitostolen, no sabem on és el seu límit, però és il·lusionant el que està aconseguint aquest esquiador de només 22 anys. Joan Verdú, que tenia Copa del Món també en esquí alpí, a Val d'Isère, va ser 55è en el gegant, va tenir doncs, un bon tram de cursa, però no li va acabar de sortir al Joan Verdú, que en qualsevol cas també, recordem, doncs, està sortint d'una lesió que en principi doncs, posava en perill l'inici de temporada i encara evidentment no està al 100%. I acabem amb la Mireia Gutiérrez, que havia de disputar una Copa del Món el diumenge a Sant Moritz, a Suïssa, i que no va poder fer-ho per una lesió amb una mà, una fractura, el primer metacarpià de la mà esquerra, que l'ha obligat a passar pel quiròfan i ja doncs, ha passat a Barcelona, en un hospital de Barcelona, aquesta intervenció i, per tant, iniciar la seva recuperació. No podem parlar encara de recuperació, de terminis de recuperació estimats, però, com diem, la bona notícia és que la Mireia Gutiérrez ja s'ha operat d'aquesta mà esquerra i esperem doncs, veure-la aviat una altra vegada a la Copa del Món. Havia començat molt bé la temporada, quedant-se a les portes del top 30 en dues proves i, com diem, esperem veure-la el més aviat possible una altra vegada amb els esquís.
Doncs sí, tant que sí, des d'aquí ens hi afegim, que de tota manera sembla que no, el període no ha de ser excessivament curt i veurem això si sí, realment dificulta aquest objectiu, que realment està pelut, perquè jo crec que s'hauria d'haver començat d'una altra manera, d'intentar entrar entre les 25 millors per poder estar a les finals, que
si
era una cosa bastant complicada.
Si era difícil, doncs evidentment això no ajuda, però més enllà de pensar en aquest objectiu d'entrar entre les 25 primeres, que és realment una fita complicadíssima, doncs la Mireia jo crec que s'ha de centrar en fer la seva millor temporada. Ha començat bé, aviam com torna, havia fet una molt bona pretemporada, va baixar punts fins, això li ha donat millors dorsals en les primeres proves de la Copa del Món, ha estat, com diem, a les portes i té esquí, i té experiència i té qualitat per fer-ho molt bé.
A les 8 del vespre, Zona Esports, amb el resum, també veus de protagonistes d'aquest cap de setmana i de l'actualitat, i el Joan a un quart de 3 en el dia Andorra Televisió. Merci, company.
A tu, Àlex.